Valladés, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem Pleiades parlant sobre periodisme, música i tot allò que ens vinga de gust. I per parlar-nos de tot això, tenim avui amb nosaltres Antoni Rubio Reverter. Benvingut, Antoni.
Hola, què tal? Un plaer.
Gràcies. El nostre convidat naix a Esplugues de Llobregat, el Baix Llobregat. És periodista i, tot i haver nascut a la vora del Llobregat, porta una dècada treballant el periodisme en diversos diaris de València. En l'actualitat, és redactor del diari El Mundo. Ha publicat al voltant d'un centenar d'articles d'opinió. Molt sensibilitzat amb els aspectes de la nostra llengua, ha estudiat Filologia Catalana a la Universitat de València. És reconegut per la seva reivindicació de la dolçaina i de la música tradicional en general. És coautor, amb Héctor San Juan, del llibre Del Sud, El País Valencià al ritme d'Obrint Pas, un llibre per entendre què ha passat al País Valencià en els darrers 20 anys. Antoni, és sabut que des de sempre has estat immers d'una manera o de l'altra en el món del periodisme i la ràdio, ja que ton pare, Antoni Rubio, que ja treballava en Ràdio Nacional, suposa que el va inculcar un poc l'amor, no?, per tot això.
Home, la veritat és que sí, jo ja des de menudet sempre he estat en contacte, especialment amb el món de la ràdio, que és el que més ha treballat mon pare, que fins a pràcticament fa 2 anys que es jubilà. I sí, la veritat és que a l'hora de triar feina jo crec que vaig estar molt condicionat no per part d'ell, que no em va dir mai res, però sí un poc tot això que ell m'havia anat transmetent i que jo havia vist en casa i que de menut imitava, perquè és algun inevitable, pues realment jo crec que em va impulsar al final a tirar-me per aquests estudis i per aquesta professió.
I quins són els aspectes que més t'atrauen del periodisme i del món de la ràdio?
Home, del periodisme, que és el que... Bueno, jo sempre he treballat pràcticament en premsa escrita, he fet algunes col·laboracions en ràdio, però sobretot el que més m'ha agradat sempre o el que sempre m'ha atret més és la possibilitat, d'una banda, de tindre la possibilitat d'escriure i de publicar tots els dies, que és una qüestió que a mi sempre m'agrada molt i volia tindre eixa plataforma, encara que després te n'adones que la realitat és que estàs molt condicionat a l'hora de què escriure i com escriure-lo, i també un poc el fet de poder participar en els grans esdeveniments i en les grans fites que passen al teu voltant, pues d'una manera activa, no? Pues explicant allò que passa i en certa manera sent testimoni en primera línia de tot el que passa al nostre país.
Antoni, com estem a la ràdio, m'agradaria parlar un poc més de la ràdio. En els teus començaments treballes en una ràdio local a Sagunt i posteriorment treballes a Ràdio Nou com a col·laborador en l'espai Pati de Butaques, que parlava sobre cinema. Sí. Què t'aporta aquesta experiència radiofònica en la teua tasca com a periodista en premsa escrita?
Home, van ser dos etapes o dos temes molt diferents, no? El primer en la Maxi Ràdio de Sagunt, que és una emissora molt xicoteta que estava en el port de Sagunt. La veritat és que allò va donar la possibilitat de fer un programa que era molt diferent al que jo feia en el diari, no? Era un programa més d'estil, per dir-ho d'una manera un poc gamberro, el fèiem anònim, no dèiem els noms dels que tal, i tractaven de tocar els temes de l'actualitat, però fent així molta broma i en un poc en un puntet, no?, d'ironia i d'acidesa, si era possible. La col·laboració a Ràdio Nou, pues bueno, el que t'ha permès és, en el cas de Pati de Butaques, va ser una època molt bonica, en el sentit de que era un programa molt especialitzat en qüestions de cinema. I bé, jo sempre he sigut m'ha agradat molt el tema del cinema, i encara que no m'he pogut dedicar professionalment en el sentit de ser crític i tot això, sí que bueno, pues anar allà cada setmana i parlar, pues era sempre, les tertúlies anaven o bé sobre cinema de terror, sobre cinema de que fora, un director, un actor, i la veritat és que, bueno, és una altra forma de poder viure el periodisme més allunyat de lo que és l'actualitat immediata, sinó com a bueno, pues com a com tertulià o comentar un poc pues els aspectes de la cultura que més t'interessen.
Val, deixem un poquet la ràdio de costat i anem un poc a les reivindicacions des del punt de vista dels periodistes, de drets i altres aspectes. Aleshores, sabem que formes part de la Unió de Periodistes Valencians. De fet, quan preparàvem l'entrevista ho vam comentar, m'ho vas comentar. Sí. Aleshores, ens agradaria que ens comentares quan es crea, quins són els objectius i quin és el teu càrrec actualment, perquè crec que tinguereu...
Estic en l'executiva, soc vocal de l'executiva. Bé, la Unió de Periodistes, bueno, això és una història que em van, no diré mig obligar, però bueno, em van a convollar per a que participara. Jo era membre de la Unió ja des de fa temps, i bé, la Unió de Periodistes és una associació que té una tradició molt llarga. No te puc dir exactament l'any en què comença, però sí que et puc dir que per exemple mon pare, ja que l'heu citat abans, és un dels fundadors de la Unió, i que jo recorde, pues, te puc parlar quan jo tenia, pues, no sé si 5 o 10 anys, però recorde que d'estar sentint-te en casa parlar i tal. Després vaig estar molt de temps que, bueno, jo senzillament estava apuntat en la Unió, i bé, quan em van proposar de participar en l'executiva, a mi em va agradar perquè és un organisme que té, jo crec, dos funcions principals, no? D'una banda, donar una veu als periodistes. És una gran paradoxa el problema que tenim els periodistes, que estem treballant tot el dia en premsa escrita, en ràdio, en televisió, donant veu a la resta, però quan toca reivindicar els nostres propis drets, no tenim cap plataforma, perquè clar, quina empresa es dedicaria a fer propaganda, per dir d'alguna manera, d'allò que reclamen els seus treballadors? Pues nosaltres tenim aquest problema. Clar, les nostres reivindicacions laborals, evidentment, els mitjans de comunicació no tenen cap interès en plantejar-les. Aleshores, encara que la Unió de Periodistes no és un sindicat, és a dir, no tractem temes de laborals, de salaris i tot això, però sí que és una veu per a que els periodistes donen l'opinió, bé sobre temes que passen en la societat o bé sobre la pròpia professió, és a dir, per a donar veus d'alarma sobre quan en algun lloc, pues, no, el tema de la llibertat d'expressió no es respecta, sobre si pensem que en algun mitjà de comunicació s'està contravenint un poc allò que són les normes de l'ètica periodística. Últimament estem un poc en el tema del cas Fabra, que és una qüestió que ens porta molt de cap, perquè la veritat és que els companys de Castelló estan prou fotuts, parlant malament, amb l'àmbit de Castelló per la situació que s'ha generat, no? que és on sembla que si fas segons quines preguntes en rodes de premsa, pues, et mira malament, on sembla que n'hi ha a vegades, pues, unes certes coaccions, i bueno, pues, donar eixa veu als periodistes per a poder denunciar això. I després també, com deia, formar part activa de la societat, és a dir, no només de l'àmbit periodístic, és a dir, si en algun moment donat, com a col·lectiu professional, volem donar una opinió o volem parlar d'alguna cosa, crec que a través de la Unió es pot fer, i bueno, pues els periodistes tenim ahí una plataforma. També baixem un poc als casos particulars. Si qualsevol company, siga o no de la Unió de Periodistes, té un problema amb un cap de premsa, amb el seu cap, no hi ha problema, ens crida i nosaltres intentem primer negociar per a resoldre-ho, i si no és possible, pues, denunciar-ho.
Bé, parlaves del cas Fabra i de problemes que sembla que troben els companys de la premsa per a informar, no? En definitiva és la seva funció, la seva missió, informar la societat sobre aquestes qüestions. Tu creus que hi ha alguna diferència entre el fet de ser periodista al nostre país i ser alguna altra banda del món?
Home, el món és molt gran. El món és molt gran, i suposo que ser periodista a Txetxènia ha de ser prou pitjor. No, home, centrem-nos un poc... Jo sí, reduint un poc el que és l'àmbit europeu, no, que podria ser la comparació, jo crec que no n'hi ha diferència. Sí que n'hi ha una diferència puntual, que és la qüestió lingüística i cultural. Això és evident, és indiscutible. La majoria de mitjans de comunicació del País Valencià són en castellà o tenen com a llengua vehicular el castellà. Això no és cap secret ni cap sorpresa. I això, evidentment, te condiciona. És a dir, a mi, per exemple, m'agradaria poder exercir la meua tasca en la meua llengua, però per qüestions laborals, pues no és possible. Jo treballo en un mitjà, crec que ho heu dit, en El Mundo, que és en castellà, i jo he intentat en diverses ocasions, no només en El Mundo, sinó en altres llocs on he treballat i tal, pues, tindré, encara que sigui una columna d'opinió, alguna cosa en València i tal. I a vegades és possible, i bueno, jo aquesta sort no l'he tinguda. Aquesta seria pràcticament la principal i jo crec que única diferència, perquè en realitat en la resta els problemes que tenen els periodistes valencians es tenen en tot arreu, és a dir, les bestieses i les barbaritats que es fan en Canal 9 i que obliguen a fer els periodistes en Canal 9 també els obliguen a fer en Telemadrid i suposa que en altres mitjans la pressió sobre els periodistes és molt forta, perquè bé, al final de la partida en teoria tu ets el responsable del que es publica, del que s'escriu o del que es parla. Però clar, tens algú per damunt a qui li agradaria que escrigueres o que publicares o que parlares d'una determinada manera. I això a vegades es pot transformar en una suggerència, entre cometes, a vegades en una imposició i a vegades en coses molt més lletges que tenen un nom, no? Aleshores és una situació complicada. Una situació complicada perquè això has d'afegir-li una situació laboral molt difícil, molt complexa, on els sous són molt baixos, on aconseguir un contracte en unes mínimes condicions és molt complicat, i clar, molta gent quan arriba a tindre un cert estatus, que moltes vegades no és tampoc una gran cosa, però ja se considera que està en una situació laboral correcta, pues la por de perdre aquesta situació pot fer que et pares. Per exemple, una anècdota. Nosaltres, el llibre de Del Sud, que també heu parlat d'ell, el faig en un company del diari, i n'hi ha moltíssima gent que ens recomana, no per mal, vull dir, per bé, vull dir, amics, ens recomanen que, bueno, pues que no el fem, o que si ens ho hem pensat bé, que si això podria tindre cap repercussió i tal. Després, a vegades, s'ha de dir que no sempre n'hi ha situacions negatives. Nosaltres, per exemple, hem fet el llibre i, per exemple, en el nostre diari no ens han dit res, sinó tot al contrari, fins i tot ens van fer una plana sencera per parlar del llibre i tal, la qual cosa, pues, bueno, s'ha d'agrair també. Quan, igual que es diu les coses roïnes, han de dir les bones. Jo si parle molt me talleu, que jo no, m'enrotlle.
Això volem que parle.
Anem bé de temps, no?
Sí, anem molt bé. Antoni, molts periodistes compaginen la tasca professional amb la d'escriptor pròpiament dita, no? Per què creus que es dona aquesta tendència?
Home, pues jo crec que és precisament pel que parlàvem. Perquè és un poc frustrant a vegades tindre una plataforma on publicar tots els dies, perquè realment, per exemple, jo no, bueno, pràcticament tots els dies escric en premsa, i en canvi no tindré eixa llibertat per a poder fer el que tu vols, no només per el que parlàvem abans de la imposició, sinó perquè la pròpia idiosincràsia d'un diari, evidentment tu tens una secció i tens un espai i bueno, pues n'hi ha molts condicionants que fan que a l'hora d'escriure pues tingues una sèrie de restriccions. Aleshores, clar, fer un llibre bueno, et permet triar la temàtica del llibre, triar la forma en què ho vols fer. Bueno, després ve l'editorial i s'encarrega de recordar-te que tampoc no és això del tot cert, però bueno, és un poc més una altra cosa, no? I aleshores jo crec que és una vàlvula d'escape, és una forma que tenen els professionals del periodisme de poder exercir la seva professió d'una manera un poc més lliure, en el sentit de triar aquelles qüestions que més t'avisquen en aquell moment tractar. En el nostre cas, pues, bueno, pues el meu company Héctor San Juan és redactor de política, jo porto la secció d'infraestructures, que està un poc a cavall entre política i economia, i bé, pues, evidentment parlar, als dos ens agrada molt la música en valencià, i bueno, pues, era un poc el que volíem tractar, i com bueno, no tenim lloc per a fer-ho en el lloc on treballa la meva mare, pues, és una forma d'eixir, i com això te podria contar 50.000 casos. Per exemple, tinc un company que a més fou també col·laborant en aquesta casa, en la ràdio La Politècnica, i que ara ha tret un llibre sobre les cares de Belmez, per exemple, perquè és el tema que a ell li agrada, ell és un fanàtic de totes les qüestions paranormals i tot això, pues la belleta. És una vàlvula d'escape. Hi ha periodistes de política, després trauen llibres de política, però ja donen la visió que ells creuen que s'hauria de donar sobre determinat tema. Això jo penso que és sobretot una forma de poder tindre una traïcida professional, perquè realment et dic una cosa, no et fas milionari, vull dir, qualsevol persona que ha escrit un llibre excepte Ruiz Zafón sap que no et fas milionari, i d'altra banda és una càrrega extra de feina, pues que bueno, pues que paga la teua família i paga el teu entorn, però bueno, és que a vegades també petits sacrificis que mereixen la pena.
Això anava a dir-te que és gratificant, però sí, és. No tota la gent és Ruiz Zafón o autors més coneguts.
De tota manera, a mi no m'importaria que un dels meus llibres era 3.000 milions d'exemplars i tal.
Això és per màrqueting, no és per qualitat. És per que hi ha coses molt bones, però no es coneixen.
Ja, està clar. Bé, Antoni, has nomenat el teu company Héctor San Juan i el llibre del sud del País Valencià, el Ritme d'Obrint Pas, que ara sabem que des del novembre de 2007 esteu fent moltes presentacions. A mi m'agradaria que parlaves un poc, valorares el llibre i també aquestes presentacions. Avui mateix feu la presentació del llibre al Casal Jaume I d'Elx, no?
Sí.
També
sí.
M'agradaria que es digueres com han anat aquestes presentacions.
Doncs han anat, jo crec que molt bé, des del... Bueno, el 16 de novembre de l'any passat és quan he publicat el llibre. Jo crec que la primera presentació la tenim, si no recordo mal, el 21 o 22 de desembre en l'Escola La Gavina, Picanya, que va ser una presentació multitudinària perquè vingué la gent d'Obrint Pas a tocar i va coincidir en la festa de l'escola, tot el que s'ajuntaren 500 persones allà. I per a una presentació d'un llibre,
molt
això
bona,
és una barbaritat, una autèntica barbaritat. I per a nosaltres, que era la primera, la veritat és que estàvem, perdiosament, espantats.
Sí.
Espantats, quan vam veure tota aquella gentada. Però bé, molt bé, ara portem, la d'avui serà, a ells serà la presentació que fa 21. I la veritat és que estem molt contents perquè no hem organitzat cap presentació. En realitat són totes presentacions que ens han cridat. Vull dir, nosaltres no hem organitzat... Cap, sí que estem mirant de fer alguna que siga la final ja per cloure esta etapa a València, possiblement al Terra, al barri de Benimaclet. Però bueno, això és l'única que estem un poc mig preparant. La resta han sigut presentacions de gent que ens ha cridat, col·lectius, ens han cridat col·lectius, bueno, pues, associacions culturals, Casal Jaume I, ens ha cridat també alguna CUP, però avui organitza precisament la candidatura de la Unitat Popular d'Elx. I bé, la veritat és que molt, molt satisfets perquè hem tingut presentacions prou multitudinàries, algunes perquè també anàvem acompanyades d'actuacions musicals, com la que farem a Vilanova i la Geltrú, que vingué Pepe el Botifarra. Ahí s'ajuntaren 300-400 persones, altres pues, més menudetes, de 30-40 persones, però la veritat és que molt satisfets perquè estem veient que la gent pues, bueno, s'interessa pel llibre i bé, tampoc no és cap sorpresa perquè fer un llibre que és el nostre primer llibre i de moment l'únic, però fer-ho amb el suport del Obrint Pas i amb el nom del Obrint Pas per davant, clar, això es jugarà en avantatge, això n'hi ha que dir-ho, que es jugarà en avantatge. Això Xavi Sarrià, el cantant d'Obrint Pas, sempre diu, pues estem fent famosos i tal, o sigui, i home, algo de veritat n'hi ha, en el sentit de que possiblement si tu fas un primer llibre sobre qualsevol cosa, pues, bueno, te costa molt més entrar en tota aquesta història de les presentacions i tal. El llibre, com tractem d'explicar sempre un poc, és una mena de recorregut pels darrers 15 anys del País Valencià. Explicar el que ha passat, allò que ha passat a nivell social, cultural i polític, més o menys coincidint en l'arribada al poder del Partit Popular, no exactament el tall, però bueno, un poc la situació que es genera. I van pensar que podia ser original o podia ser més distret si ho fèiem utilitzant com a fil conductor pues, a la història del grup, perquè coincideix pràcticament que els inicis d'Obrint Pas és més o menys quan Eduardo Zaplana arriba a la Generalitat i bueno, sempre es fem la conya, no?, de que a mesura que ells van tenir més èxit, el Partit Popular també, que ahí n'hi ha una connexió estranya, no? Però bé, fora de la broma, utilitzem un poc pues, tot el que és el creixement d'un grup que passa, comença sent un grup de xiquets de 14-15 anys que bueno, pues, tenien problemes fins i tot per anar als concerts pues, perquè la mare d'un no li deixava perquè havia d'anar a la comunió de la cosina, l'altre no sé què, a de repente ser un grup que va tocar pràcticament per tota Europa, que ara ha fet el bot a l'altra banda de l'Atlàntic, ja ha tocat a Venezuela, a Cuba, crec que tenen dues actuacions més previstes a Xile i a l'Argentina, i bé, pues que realment pot ajuntar perfectament, fàcilment, 12.000-15.000 persones en un concert. Aleshores, ja narrar aquesta trajectòria, és jo penso que és una experiència prou gratificant, no? Veure com uns xavals en unes idees molt clares i bueno, pues utilitzant una llengua que quan ells comencen a meitat dels anys 90, pues, dir que anaves a cantar en valencià a la ciutat de València podia sonar a marcià, pues en canvi arriben on arriben. Ja contar això per a mi ha sigut tot un plaer. A més, donant-li un poc l'embolcall de com anava evolucionant al mateix temps la societat al voltant, perquè indiscutiblement està tot molt vinculat. Per exemple, al principi del llibre expliquem pues, bueno, pues, tots els llocs on ells van assajar, pues, clar, una alqueria d'un, la casa que té el cosí de l'altre, no sé què, pues resulta que tots, absolutament tots els llocs on han anat a assajar ells als seus començaments, ara han sigut enderrocats per a fer pisos. Vull dir, això evidentment està vinculat a esta espècie de malaltia constructora que ha hagut al País Valencià en els últims anys. I bueno, pues en coses com este, com esta, pues aprofitem per anar explicant la seva història i la nostra història, la història de tots plegats, no? Que al final sempre pues està, no es podia entendre, pense jo, Obrint Pas sense la història del País Valencià, i bueno, el País Valencià seria menys País Valencià si no estiguera Obrint Pas.
És molt interessant.
Jo estic pensant que és ben difícil si volguérem fer un recorregut per les cases on assajaven els Obrint Pas, no? Com quan anem a visitar sí. la casa d'algun escriptor, no podríem
ara,
veure
ara ja no.
La placa no la podíem penjar,
sí, però
de cap
això,
manera, ni en Manises ni
de tota
manises.
Manera, si Joan Fuster arriba a tindre 30 anys menys, la casa de Joan Fuster no existiria i totes aquestes coses.
Si sí, bueno, s'ha salvat de la crema, perquè mira, això, perquè era el ninot indultat, o jo què sé, no
sé. Es podria posar la placa, així hi havia el lloc exacte. on assajaven els d'Obrint Pas.
Exacte, sí, a més és que ells assajaven, també clar, la història és que ells assajaven molt al principi per la zona de Benimaclet,
clar,
tot allò era l'Horta, i ara sí. bé, bueno, jo veig per ahí i jo porto 5 o 6 anys vivint ahí, i és que el canvi és impressionant,
sí,
vull dir.
Sí, el coneixem de ben a prop, el
coneixem de la placa, Toni, l'epitafi famós, que en comptes de la placa, l'epitafi famós, així va viure
exacte.
Joan Fuster.
Ja.
Com era allò? Un home que va viure...
No, així jau, Joan Fuster,
sí.
que va morir com va viure
sense ganes.
Sense ganes.
Doncs no està massa bé això d'enderrocar-ho, perquè quan assatges en un lloc sempre queda el record, recordeu allò
sí.
que vam fer? No? Jo ho sé perquè canta, aleshores,
clar.
Si a mi m'enderrocar en el lloc on jo he assajat, la veritat és que, francament, no... Bé, jo anava a comentar-te que ens feres una ressenya del llibre, però ja l'has feta. Més o menys podem intuir a quin públic va dirigit, però més o menys jo trobo que a tothom, no? Jo trobo a tothom
sí.
que li interessa.
Home, en principi, evidentment, la gent que és seguidora d'Obrint Pas, doncs el llibre jo crec que li agradarà. És a dir, contem un poc històries que estan molt vinculades amb els seus inicis, històries que no se sabien d'ells i un poc les interioritats o fins on se podia contar del grup.
La que m'has contat quan venies també està.
La que t'he contat que quan venies, sí, també, 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 la del... Això, bueno, és més o menys un poc el que parlava abans, no?, que Robert Fernández pues, va haver un concert molt al principi, quan tenien 15-16 anys, que no podia anar perquè sa mare li va dir que no, que havia d'anar a una comunió. I aleshores, com havia d'anar a una comunió, no n'hi havia concert, que això s'havia acabat. I com és de 50.000, per exemple, bueno, el primer concert a Catalunya d'ells va ser tremendo, perquè estaven tocant a... si no recordem mal, a Tavernes de la Vall Digna, i estan allà es criden els maulets de Lleida, no? Tal, que si voleu vindre a tocar així, no sé què, a l'endemà. Clar, que és la possibilitat de tocar a Catalunya la primera vegada, ah, sí, tranquil, no sé què, bueno, van anar directament de Tavernes a casa, cadascú passa, replega el que pot, i se'n van en el tren, el primer tren que agarren cap a Lleida. Però clar, quan arriben allà, era l'època que no n'hi havia ni mòbils ni tot això, el telèfon que els havien donat comunicava tota l'estona. I ells se van tirar tot el dia en Lleida, sense saber... no, on havien de tocar, no ningú s'agarrava el telèfon, en els instruments damunt, clar, perquè ni furgoneta ni res, i tal. I quan ja se n'anaven cap a l'estació per tornar-se'n a València sense tocar, van veure una casa que n'hi havia una estelada penjant. I uno se li va correr i dir, a veure si això és el casal dels maulets de Lleida. I efectivament, i van tocar, al final van tocar un concert que n'hi havia entre 5 i 10 persones. O sigui, la primera actuació fantàstica, però bueno, al llibre ho diem, no es pot triomfar sempre. Els inicis són durs.
Però exacte, anava a dir això, els inicis sempre són durs.
Però bé, bueno, pues això, la gent que li agrada Obrint Pas, indiscutiblement jo crec que el llibre li pot agradar, però bueno, n'hi ha molta gent que s'ha llegit el llibre que no era seguidora d'Obrint Pas o que fins i tot no sabia ni de l'existència del grup, molta gent, pues, al millor amics nostres que bueno, pues, no són molt del rotllo i tal, i bé, la opinió que tenen és que, bueno, és clar, ells han llegit més o s'han centrat més en la part que parla de la història o dels últims anys del País Valencià, és a dir, ells han plantejat de dir, bueno, sí, és un llibre que evidentment si gaudixes de la música dels Obrint Pas i t'agraden els Obrint Pas, pues possiblement el disfrutes més, però que també n'hi ha coses que bueno, pues, per a la gent que no està tan ficada en la història, pues, bueno, també li poden agradar, i pel que fa a edats, jo penso que bueno, pues, com els de 0 a 99, no?
Mm-hmm. De fet, en el blog que teniu, no? en el Vilaver,
sí.
Dieu que les edicions s'exhaurixen.
Sí, o sigui, sí, la veritat és que... bueno, edicions no, perquè s'ha fet una primera edició prou ampla, però cada vegada que arriba... una remesa, la veritat és que m'he esgotat en Casa del Llibre, s'ha esgotat 4 o 5 vegades ja, en 3 i 4, la veritat és que està anant molt bé. La distribució podria ser millor, anem a dir, podria ser millor, però bueno, el que se distribueix, la veritat és que és que va molt bé, també les presentacions va prou bé. Bueno, pues això es tracta, no?, de difondre una idea i un missatge i, bueno, pues que aplegui a la major part de la gent. També és un poc la idea del blog, completar, sí, allà on no puc arribar el llibre. Pues,
està,
bueno,
molt bé, molt bé. A mi m'ha agradat un tot llegir-ho, o sigui, sí, que des d'ací convidem que la gent
pues
s'anime i que t'ensino. A més, les ressenyes que fas, per exemple, dels llibres que t'has llegit aquest, sí, estiu, per això et dèiem de la ressenya, sí, abans. M'ha agradat un tot llegir-ho, està molt bé.
Bé, i parlant de les presentacions que esteu fent, heu tingut en algun lloc algun problema o alguna trava a l'hora de fer la presentació del llibre?
Home, tindre no, hem tingut amenaces de, és a dir, en alguna presentació, recordo especialment la de Catarroja, es veu que algun demòcrata, entre cometes, que no comulgava les nostres idees, se va enterar que anàvem a fer la presentació, es va dedicar a través d'una web que no cal ni reproduir, bueno, pues a amenaçar, a dir que vindrien, que ens anaven a tirar ous pintes de blau i que ens anaven a fer no sé què, però bé, al final no van vindre. Mm-hmm. Suposo perquè són postures que també, pues, la major part de la gent no recolza, cadascú té les seues idees i es respecten i la gent organitza actes, històries i cadascú va a la que els interessa i al que no, això és un raonament normal, però sempre n'hi ha alguna persona, pues, que això no ho encaixa. Problemes des d'aquest punt de vista. De la resta no, la veritat és que en les presentacions sempre han anat molt bé, qui ha volgut ha vingut, qui ha volgut vindre ja ha discrepat perquè també alguna persona ens ha fet algun retret, no des de l'altre bàndol, per dir-ho d'una manera, sinó inclús des de gent que pot estar d'acord en certes coses, però que a lo millor, pues, ens ha dit, pues, que si això jo ho hauria plantejat així o en esta història no estic d'acord, pues, perfecte, això es planteja. De fet, les presentacions, penso que també està... Nosaltres insistim molt que en les presentacions la gent pregunte i diga i critique, uh-huh, perquè no. Vull dir, evidentment, nosaltres podem enganyar-nos o podem equivocar-nos. Per exemple, ens han comentat un parell de vegades una història que pensem que no és així, però bueno, com ens ho han dit ja dos o tres persones, pues tal de que el nom, bueno, pues del sud, que el nom podia resultar un poc, no sé com dir-te, un poc com molt dependent d'un nord, no?, de Barcelona, com un nom, diguem-ne, centralista i tal. No és així, el nom en realitat és d'una cançó del Sobrimpàs, que a més parla del sud del País Valencià, parla concretament de les comarques d'Alacant, on anem avui precisament, que nosaltres el que vam fer va ser agafar-lo i ampliar-lo a del sud, home, identificant el sud com el País Valencià. El sud de què? Per a nosaltres ho tenim clar, del sud dels Països Catalans, però bueno, no és cap dependència. També, per exemple, una qüestió que demostra que no hi ha cap tema de pleitesia a Catalunya, com algú ens ha volgut vendre, és la qüestió, per exemple, a l'hora de l'editorial que ens edita el llibre, és una editorial catalana, i quan ens van fer la primera correcció del llibre, pues, bueno, van haver moltes coses que les van corregir, jo crec, un poc des del desconeixement de la realitat valenciana i de la realitat del valencià, o sigui, del català que es parla al País Valencià. Per exemple, pues, recorden, nosaltres ens referim a les mascletaes, clar, van posar mascleta en cursiva, perquè la paraula és mascletada i tal, però evidentment si tu t'estàs referint a la mascleta de la falla, entenem que s'havia de posar mascleta en cursiva per senyalar que no és una paraula normativa i tal, i aquí s'empenyaven en mascletada i coses per l'estil, mos ficaven paraules que així en boca de gent valenciana quasi no acabaven de tal, que bueno, tampoc no passa res, però si tu estàs reproduint unes declaracions d'algú, pues és lògic que reproduïsca també un poc la forma de parlar que té aquella persona.
S'ha de tenir en compte la llengua col·loquial.
Clar, i després en lo que és la part més formal del llibre, lo que és en la part més formal del llibre, sí que nosaltres vam deixar clar des del principi que volien que fora en l'estàndard valencià, és a dir, en el català del País Valencià, en el xisverbal del País Valencià i en el possessiu seua i tot això, perquè evidentment és tan català lingüísticament com puga ser el català de Vic o de Girona, que en aquest sentit sí que pegué un poquet de canya també, quan hem tingut presentacions en Catalunya hem pegat un poquet de canya de dir, bueno, que els valencians no som els tontos del poble, vull dir que els valencians també anem, i una prova d'expressió en els mateixos Sobrimpàs també anem tirant i fent avanç per la llengua, i que Catalunya no és tampoc cap paradís, perquè també hem tingut unes quantes anècdotes en aquest sentit molt... que te quedes sorprès, no?, quan tu veus des de baix que sembla que Catalunya ja estiga tot catalanitzat i allà la llengua, no? Pues no és tan de veritat, perquè per exemple la qüestió de les diverses varietats de la llengua, jo crec que en molts casos no la tenen massa clara, perquè jo per exemple els meus pares són catalans catalans del Principat, i jo en ma casa parlen oriental. De fet, veu dir que he nascut en Esplugues, encara que he viscut tota la vida en València des dels 5 anys, però jo en ma casa parlo en oriental. I clar, jo quan vaig a Catalunya a mi se m'enganxa l'accent oriental i parlo en català oriental, però Héctor no, Héctor és valencià i els pares són valencians i tal, pues a mi me contestaven en català i a Héctor li contestaven en castellà, perquè interpretaven que era una persona que no sabia parlar català, que intentava tal, i bueno, clar, al final són coses marcianes que dius... Sí, que nosaltres tenim tenim un sector, els blavers, que tal, però que allà també n'hi ha una altra classe de blavers que també... En això em pega canya també perquè bueno, que no sembla que els valencians som així, és que tal.
Sí, que ahí també hi ha una desconeixença, com així.
Home, molt, molt, molt. Jo penso que és un gran problema entre el País Valencià, clar. Catalunya, les Illes, uh-huh. Aquestes fronteres... Ja no les administratives, que no són importants, sinó les fronteres culturals que ens estan imposant. Clar, això de que n'hi ha...
Mentals, no?
Clar, i una televisió per a cada territori, i on només se parla exclusivament del territori. Resulta que pots parlar de Vinaròs, però no pots parlar d'Ulldecona. I té igual que Vinaròs i Ulldecona tinguin fins i tot institucions, històries comunes, dona igual que parlen igual, dona igual que n'hi hagi una... Que la gent d'Ulldecona vagi al sud a fer no sé què i els altres vagin al... No, això té igual. Així n'hi ha una ratlla i n'hi ha una ratlla. I això passa en tot arreu. I això, pues, jo penso que un dels objectius del llibre també era trencar aquesta història. Jo sempre dic que em fa especial il·lusió que en les presentacions... que nosaltres, ja dic, no hem organitzat cap, és la gent que ens anava cridant, si tu vas marcant en un mapa, agarres un mapa i vas marcant de tot allà, de tots els llocs on hem fet presentacions, se va dibuixant un mapa, mm-hmm. I aquest mapa té un nom i aquest mapa és molt concret, i resulta que un treball que han fet dos periodistes valencians ha interessat en València, a gent de València, ha interessat a gent d'Elx i hem deixat també a gent de Sallent, al costat de Manresa, i a gent de Vilanova i la Geltrú, i ens han cridat de Mallorca, i tal. Bueno, algo n'hi haurà ahir quan mm-hmm. bueno, pues n'hi ha aquest interès, no? per una història feta des de València i en principi parlant d'uns valencians.
Sí,
sí. En teoria s'hauria d'haver quedat reclòs al País Valencià, però sembla que no és així. I els mitjans de comunicació i tal, pues sí que intenten fer aquestes fronteres culturals i ideològiques i mentals, com deies tu, en el que sembla que el que passa 300 quilòmetres més al nord no ens ha d'interessar ja, quan no és cert.
Antoni, jo volia tornar un poc al tema musical, no? Perquè com hem llegit en el currículum, reivindiques la música tradicional en general i la dolçaina en particular, que és un dels instruments que caracteritza la música d'Obrint Pas, no? Grup del qual estàvem parlant.
Sí.
Però a mi m'agradaria un poc en comentaris quina és la situació de la música en valencià en l'actualitat.
Bé, bueno, la situació de la música en valencià jo penso que és millor que mai. Jo penso que estem millor que mai. Ara bé, estar millor que mai, per desgràcia, en aquesta terra no és estar bé. És a dir, estar millor que mai significa que bueno, s'ha passat de pràcticament la invisibilitat i de que pràcticament la música en valencià quedarà reduïda a uns àmbits molt concrets i generalment molt vinculats al folklore, no? Allò que deia Fuster, la volen reduir a la qüestió folklòrica. S'ha passat a... Jo crec que el principal avanç que s'ha tingut és que s'ha passat a que, bueno, avui en dia es fa, de fet, música en valencià de qualsevol tipus de gènere. És a dir, avui en dia tenim rock en valencià, tenim ska en valencià, tenim música tradicional en valencià, per supost que cal reivindicar-la sempre, tenim soul en valencià, i n'hi ha una infinitat de grups que ja no s'identifiquen, no només s'identifiquen per la llengua, sinó que s'identifiquen també pels gèneres, dels diferents gèneres que conreen. És a dir, per exemple, Obrint Pas, per dir l'exemple que tenim possiblement més proper, el que més conec jo, si va a tocar a Croàcia o va a tocar a Anglaterra o a Xile, no és per la llengua, evidentment.
No.
És perquè fan un tipus de música i la fan bé. I la gent que els contracta considera que dins d'aquest ska, rock, punk, que aquesta música mestissa, aquesta música... tal, som un dels grups que, bueno, pues que ho fan millor i que és interessant tant a Pego com a Zagreb. Aleshores, això penso que cada vegada està passant més. Cada vegada hi ha més grups del País Valencià que, sense renunciar a la llengua pròpia, i sense renunciar a unes qüestions, a uns instruments tradicionals d'ací, estan fent música absolutament universal. Perquè al final la universalitat no és fer les coses en anglès, ni molt menys en castellà. La universalitat és agafar allò local i donar-li eixa categoria, no, de universal, és a dir, que tu el que fas en principi al teu lloc, perquè sempre has de tindre un arrelament a algun lloc, també li pot interessar a gent de fora. Jo penso que això s'està aconseguint. Ara bé, indiscutiblement queda per guanyar moltíssims terrenys, queda per guanyar la qüestió dels mitjans de comunicació, on encara és molt difícil sentir música en valencià o llegir ressenyes de grups en valencià. S'està aconseguint, però molt, molt, molt a poc a poc. Encara es veu un poc com una qüestió un poc folclòrica, no? Com una qüestió de reserva índia, no? Mira, tenim la música normal i després la gent que canta en valencià. Jo penso que això s'està trencant, però encara queda un camí. Suposo que molta gent també vincula la música en valencià a una qüestió política o ideològica, a una determinada línia política, però bueno, això pot ser cert, a lo millor, jo no dic que en el cas d'Obrim Pas, per exemple, és evident que Obrim Pas també té un missatge molt clar cap a una direcció, però bueno, n'hi ha altres grups que fan música en valencià que no, per exemple, Sbatters, és un grup d'Alcàsser que fa música així d'estil festiu i tal, i a excepció de que puguem dir alguna cosa de l'AVE, més que res perquè l'AVE parteix per la meitat del seu poble, no fan cap qüestió, cap referència política, ni parlen de la llengua, és a dir, canten en valencià però no canten sobre el valencià ni canten sobre la llengua. Podem parlar dels Horchata Sound System, que fan una qüestió de música, més així barregen la música electrònica, més fan una cosa molt rara, no? Barregen la música electrònica amb les salvaes i tal, una cosa així molt sui generis, però tampoc fan música especialment política, encara que puguem tindre alguna cosa, vull dir, Soul Attack, per exemple, vull dir, hi ha infinitat de grups, cantautors clàssics com puguen ser Feliu Ventura, Pau Alabajos, bueno, pues, vull dir, n'hi ha molts estils, gent que parla de política, gent que no, vull dir, no n'hi ha excusa a l'hora de triar, de dir, és que a mi això no m'agrada, vull dir, si qui diga avui en dia que la música en valencià no li agrada, evidentment és un prejuí, perquè se pot entendre que no t'agrada un grup en concret. A mi n'hi ha grups de música en valencià que no m'agraden, que evidentment no vaig a dir, però no m'agraden, lògicament, perquè no tots els gèneres musicals m'agraden. Però bueno, pense que el resum podria ser ixe, estem millor que mai, però això no vol dir que estiguem bé, hi ha que continuar treballant des de tots els fronts i cadascú com puga, pues els que tenim un programa de ràdio posant música en valencià, els que tenim la sort de poder escriure en un diari i tal, intentant colar cosetes, que és un poc el que s'ha intentat. Jo, per exemple, la qüestió de la dolçaina que parlaves, és curiós que un diari en principi d'àmbit estatal com és El Mundo ha sigut el que més ha lluitat pel tema del reconeixement dels estudis oficials de la dolçaina. Per què? Perquè, bueno, pues perquè com estàvem ahí dos o tres persones pues conscienciades, hem estat ahí, deixa'm publicar això i a veure si podem treure aquesta història i tal. Mira, al final, pues, mig aconseguit, no exactament com se volia, però bueno, ahí està els estudis de dolçaina, ja pots estudiar en un conservatori amb dolçaina com Déu mana, que és una cosa que dignifica també l'instrument, que també és una qüestió molt important. La dolçaina no és un instrument només per a tocar la manta al coll, que també, i és molt digne, però vull dir, en dolçaina tenim dolçainers al País Valencià com Xavier Richard, com Alejandro Blay, com Hipòlit Agulló, que te toquen des del cànon de Pachelbel a jazz, a música tradicional i festiva, qualsevol cosa, i és un instrument també a dignificar. Sí, també m'he posat a recolzar la dolçaina perquè vaig intentar tocar-la i soc incapaç perquè no està entre les meues habilitats. La veritat, entre les meues poques habilitats la música no figura i bueno, pues vaig pensar que ja que no podia eixir al carrer en una dolçaina a dignificar-la, pues dic que intentarem escriure sobre el tema.
No es pot ser bon tot.
No es pot ser bon tot.
Antoni, després d'aquest repàs que has fet de la situació de la música en València en l'actualitat, es podries dir quines són les necessitats de la música que si hi ha per assegurar el seu futur?
Home, jo crec que la principal de tot seria que el que comentava abans dels mitjans, intentar que es normalitzara, utilitzant una paraula que també té la seva història, que es normalitzarà la presència de la música en valencià. És a dir, el que ja està passant, que n'hi ha molta gent que no és ni tan sols valenciano parlant, però va als concerts de música en valencià. Igual que qualsevol de nosaltres hem pogut anar a un concert, jo que sé, d'U2,
sí.
Jo estic convençut que la majoria de la gent no entén el que està cantant aquest bon home. Jo no ho entenc, vull dir, jo reconec la meva competència en anglès, no entenc la major part de la lletra d'una cançó en anglès, i en canvi m'agraden. També n'hi ha moltes, per exemple, perdre-te alguna cosa. Fermín Muguruza ven molts discos fora d'Euskal Herria. I dubte jo que fora d'Euskal Herria molta gent entenga l'euskera. Vull dir que la qüestió lingüística no és una barrera. I això crec que n'hi ha que deixar-ho clar. És a dir, la música en valencià, la música valenciana i en general la cultura valenciana no és només per a valencianoparlants. Això crec que seria la primera cosa que s'ha de continuar aprofundint en eixa idea. I després també el tema de intentar entre o fer una crida als responsables de mitjans de comunicació per a que també ajuden a... Vull dir, no que ajuden, és a dir, no es tracta de que regalen res. Es tracta de que es reconega la almenys de que es faça justícia. És a dir, el que no és possible és que avui en dia... Anem a veure, per exemple, tornant a l'exemple d'Obrimpas, i sé que em posa molt pesat en aquesta història, però és que després d'escriure el llibre n'hi ha coses que les veus i t'indignen. És a dir, el grup valencià que més discos ven ara i que més gent arrastra, en qualsevol llengua, és Obrimpas. No n'hi ha un altre. Vull dir, home, a lo millor Revolver i tal, si juntes tota la trajectòria, evidentment sí, però en el moment puntual, fent un tall en l'any 2008, és Obrimpas. El que s'indignen és que Obrimpas no ha eixit en Canal 9. Ni una sola vegada. Mentira, una sola vegada va eixir en Canal 9. I va ser en la prèvia, en els prolegòmens d'un Barça-Llevant, que ells van tocar en el camp i com donar la cosa que estaven tocant ahir en unes samarretes de València per la Unitat de la Llengua, a veure un moment que la càmera es va enfocar. I això és l'única vegada que Obrimpas així en Canal 9. Clar, vull dir, jo no reclame que ens regalen res, però si tu tens un grup que ara mateix ve de tocar davant de 25.000 persones a Croàcia, que en Pego pues, juntarà la gent pues, segura a 400.000 persones segur, que així al costat d'on estem, en el pàrquing de Tarongers, s'ha juntat a 15.000, 20.000 persones i tal, que tu no facis cap menció mai d'eixe grup, d'eixa expressió cultural, evidentment és un cas claríssim de censura. Sí, ja sí. No és... No, perquè jo entenc que me digues, no, és que evidentment no anem a parlar de no sé quin grup que està començant. Jo, xic, tampoc es parla dels grups en castellà o en anglès o en rus que estan començant. Però quan una cosa ha agafat un cert ressò, a mi me sembla que he de dir, bé, no em regales res, però tampoc m'ho furtes. Seria un poc la idea, no? Bé, jo crec que això a poc a poc pues, se pot anar aconseguint. Tenim alguns exemples molt dignes, és a dir, el Jardí de les Delícies, que és un programa que es fa a Ràdio 9, bé, pues, molt dignament parla de la música en valencià, gràcies a la tasca de gent com Amàlia Garrigós, com Pau Gómez, que estan ahí pues, fent un esforç. I jo crec que jugant-se el coll també. Però bueno, ahí està. Jo, que això també demostra un poc que també n'hi ha dos problemes de censura i d'autocensura. És a dir, clar. Una cosa és la censura que t'imposi i una altra és la que tu mateix t'imposes quan per por. És a dir, si nosaltres, per exemple, tornant al tema del llibre d'abans, si haguerem fet cas a la gent que ens deia no feu el llibre ixe, que vos diran, que vos faran, que vos tiraran, si haguerem fet cas a això, haguera sigut un cas d'autocensura perquè ningú ens ha dit que no ho feu. I ara pues, ho hem fet i no ha passat absolutament res. És a dir, que a vegades també fa falta això, que ens deixen, i una vegada ens deixen, tindré la valentia de donar un pas endavant. Quan vam entrevistar a Lluís Jac per al llibre, ens ho va dir, que ell ha viscut, bueno, clar, evidentment, ell ja té una certa edat i una trajectòria, i diu, jo he viscut molt, i he viscut moltes èpoques, i he viscut èpoques molt pitjors, evidentment, que aquestes. He viscut èpoques sí, on per dir lo que jo t'estic dient ara, pues, podia acabar en la presó o a boca per una finestra. Diu, i ha arribat un moment, ell me deia, que ja és l'hora de deixar de tirar les culpes a la resta, no? Que la culpa sempre és de Madrid, o és de Zapatero, o és de Fraga, o és del govern, o és de tal... No, arriba un moment que la culpa també és un poquet nostra. Arriba un moment que serem el que vulguem ser, però n'hi ha que pegar eixa passa endavant, no? N'hi ha que donar-la. I després el que deia abans, que no ens furten tampoc els mèrits, que això també és important.
Estic d'acord.
Bé, Antoni, ja per acabar, ens agradaria que ens comentares què et semblen les campanyes institucionals i d'altres organismes que s'organitzen per a la gent nouvinguda, perquè usa la nostra llengua. Creus que són efectives o realment la gent acaba usant la llengua perquè sent una necessitat?
Home, són efectives perquè, entre altres coses... palien el desconeixement que té la gent de fora quan ve ací sobre el que és la llengua pròpia i l'ús real de la llengua pròpia. I després també pense que és una forma d'ajudar a aquestes persones que es vulguin integrar en el valencià i volien aprendre a parlar valencià i utilitzar-lo, pues, donar-les ferramentes, no? per a que ho puguin aconseguir. Així tornem al tema de les culpabilitats. A mi no m'agrada mai culpar a la immigració, vinga d'on vinga, del problema de la llengua. No és un problema de la immigració, és un problema nostre. Jo entenc perfectament que una persona que vinga d'Albacete, de Galícia o del Marroc, que quan arribi a València ciutat no tinga cap interès per la llengua. Quin interès ha de tindre per la llengua si els mateixos valencians no la utilitzem, o som els primers que quan identifiquem que algú parla no sé què tal, canviem de llengua? Home, anem a veure. Jo pense que en primer lloc som nosaltres els que hem de demostrar que això és una, en primer, és una llengua d'acollida, com totes les del món, i que igual que pots aprendre anglès i pots aprendre francès, pots aprendre valencià perfectament, i en segon lloc que n'hi ha molta gent que l'usa, que és la seva llengua i tal, i que tu tindràs una utilitat, a banda de la qüestió dels treballs, perquè bueno, n'hi ha molts treballs que avui en dia es demana els coneixements del valencià i tal. Aleshores pense que aquestes campanyes venen molt bé. Jo, de fet, soc voluntari lingüístic. Vaig començar la setmana passada, precisament, perquè bueno, vaig apuntar-ho durant aquest estiu i bueno, estic en una xica que és d'Almansa i a banda d'estar farta de que li diguin que quan el mal d'Almansa tot s'alcança, que diu que ja s'ho sap de memòria, bé, pues la xica m'ho deia, és que jo he fet cursos intensius a l'octubre, és que jo estic intentant aprendre i tal, però clar, el problema és que després tiré a parlar i ningú parla amb mi en valencià. Clar, això és problema de la persona que ve d'Almansa o és problema del que està així? Això ho hauríem de pensar. Mm. Aleshores, bé, pense que aquestes campanyes, pues, precisament, obrin aquestes portes que a vegades romanen tancades, i pense inclús que també, això el que passa és que hauria d'haver un recolzament institucional, però pense que seria també molt bo, sempre ho he pensat, que s'hauria de potenciar molt la gent que ve de fora i parla, aprèn la llengua i la utilitza. Vull dir, n'hi ha casos, el que passa és que molta gent no ho coneix, però n'hi ha molts casos. Per exemple, jo recordo ara mateix una de les portaveus de Xucarviu, Graciela Ferrer, és argentina i parla en valencià més que correcte i s'expressa en valencià habitualment i tal. Vull dir, són d'aixòs exemples. Fins i tot, encara que siga una fricada del Canal 9 i tal, la Maria Bradelo, mira, a mi me té igual, parlarà... Una altra cosa és qüestionar si té la suficient competència lingüística com per tindre un programa Canal 9. Però bueno, el fet en si de que una persona madrilenya o d'on siga parli en valencià, bé, són coses que demostren que la llengua... El mateix que dèiem abans de la música, que la llengua que no és només per parlar en casa, en el poble, en la iaia, és... pot ser una llengua perfectament d'enteniment entre gent de cultures diverses i tal. I això penso que aquestes campanyes són molt importants, i sobretot després tractar de buscar aquest equilibri entre no renunciar a la teua llengua quan parles en algú que, bueno, pues que vinga de fora o que no siga valencià i tal, tampoc sense caure en imposicions i en coses així que puguem molestar i tal, però bueno, és que parlar la teua llengua de la teua ciutat no és molestar. Això jo penso que ho hem de tindre tots ben clar.
I tant.
Això és que a vegades també, vull dir, la línia entre el que és i no és imposició, a vegades també hem d'intentar tindre-la clara, perquè a mi quan me diuen, no, és que és de mala educació... No, perdona, de mala educació anem a veure, de mala educació seria si jo me'n vaig a Madrid i entré en un lloc i comencé a parlar en valencià, com si entré a parlar en rus quan jo puc expressar-me perfectament en castellà. Això ho podrien considerar mala educació. Però si estic en la meua ciutat o en qualsevol altre lloc valenciano parlant, home, a lo millor la mala educació la tens tu. Si m'estàs dient a mi que tal, pues, a mi no se m'ocorriria mai en la vida dir-li a algú canvia de llengua que en el seu lloc d'origen. Vull dir, és que és una situació tan kafkiana, no sé, vull dir, jo quan alguna vegada he anat a un altre lloc de l'estat espanyol que té una altra llengua, he intentat per fer de... el que he pogut entendre, ho he entès, i el que no, sí que, pues bueno, he demanat per favor que tal, però bueno, jo crec que ningú valencià no parlant se negaria si algú li demana per favor aclarir-me això o explica'm això. Vamos, és que són situacions que jo penso que no es donen, vull dir, són d'aixes mentires que a vegades s'expliquen i que no s'entén molt bé perquè s'expliquen i d'on venen, bueno, sí que s'entén.
Jo tinc una curiositat. El nom de Obrim Pas, a què es deu?
El nom d'Obrim Pas té la seva història. Ells quan comencen a bueno, quan plantegen que volen fer un grup, estaven encara a l'Institut Ben Lliure de València, i aleshores ells allà decideixen fer una assemblea de tots els companys i dir, mira, anem a muntar un grup i volem que voteu el nom. I van proposar diversos noms, no? I van proposar... Bueno, els dos que més vots van tindre van ser Socarrats, que va ser el que va guanyar, i Parvulari Radioactiu. Això sí, dona un poc de vergonya reconèixer-lo, i per al final ho vam incloure en el llibre. El cas és que el nom que guanya és Socarrats, i es convencen com els Socarrats, però després va haver colp d'estat, ni assemblea ni punyetes. El nom de Socarrats no es va agradar, no es va acabar d'agradar, perquè deien que era un poquetó vital, i la idea d'Obrint Pas va ser precisament un poc la idea, com ells al principi també, pues, també els hi comentàvem, ostres, ja aneu a cantar en València, i no seria millor en castellà, que arribaríeu més lluny i tal, no sé què tal. Pues bueno, ells van veure en seguida que si aconseguien arribar on ells volien, sense canviar pues, de llengua, ni de missatge, ni d'actitud, pues seria trencar fronteres i obrir pas. I jo pense que el nom ja és com una reivindicació a priori del que anaven a fer després, no? O del que o un poc es veu clarament que és la idea que ells tenien, obrir pas d'obrir nous camins que fins a aquest moment no estaven transitats. Ara, per exemple, jo crec que qualsevol xiquet o jove que pensa en muntar un grup de música no tindrà cap problema, si és la seva voluntat, de pensar en fer-lo en valencià, perquè té moltíssims exemples. I si una persona o un grup canta en valencià, no tindrà cap problema tampoc d'intentar tocar fora, perquè sap que és possible, i de fet és que es fa regularment. Vull dir, no només Obrint Pas toca fora, ara ja és relativament normal que els Esbaters toquen. Per exemple, van tocar fa poc en Madrid, la Gossa Sorda crec que també ha tocat en Madrid fa molt poquet. Bé, vull dir, ja comença a haver una normalitat, i això és indiscutiblement obrir a no haver pas. Això no n'hi ha dubte. Jo pensé que el nom anava per eixa línia, no? De trencar fronteres, que sempre va bé.
Molt bé. Gràcies, Antoni.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
I ara escoltem Del Sud, una emblemàtica cançó d'Obrint Pas, que dona nom a l'esmentat llibre d'Antoni Rubio i d'Héctor San Juan. Thank you.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Obrim Pas, que per cert avui actuen al poliesportiu de Pego a les 10, juntament amb La Gossa Sorda i Deixant Petjada, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules un editorial i un interviu, que estan relacionades amb el tema que molt bé ens ha exposat avui Antoni Rubio al llarg del programa. Escoltem les frases que ara tot seguit Toni ens llegirà.
Segons aquest editorial, el periodisme és un ofici essencial en el si d'una societat democràtica, que ha de cercar la veritat i no merament la versemblança. El tema de l'interviu reivindica la figura del periodista com a intel·lectual que transforma la vida en paraules, tal com ho fan els científics, els filòsofs o els novel·listes.
Pel que fa a la paraula editorial, us volem cridar l'atenció sobre la relació que s'estableix entre el gènere i el significat. Quan diem un editorial, ens referim a l'article de fons en què s'expressa l'opinió d'un mitjà informatiu sobre un tema determinat i per aquesta raó no va signat. D'altra banda, quan diem una editorial, ens referim a l'empresa que té com a finalitat la selecció, la reproducció i la venda de textos, generalment a través de la impremta. Quant a la paraula interviu, en el context dels mitjans de comunicació, es refereix a una bateria de preguntes preparada en avançament que un periodista a què un periodista sotmet una persona per tal de saber les opinions, les idees o els propòsits que té i així prendre nota i després publicar-los. Us cridem l'atenció sobre el fet que el mot interviu és de gènere masculí i no de gènere femení. I ara volem que penseu quin pot ser el significat d'aquesta dita que us proposem. Escoltem-la.
El treball dona llibertat. Sempre que pugui ser amo i no vulgui ser criat.
Aquesta dita es pot relacionar amb les restriccions que poden trobar alguns periodistes per a l'exercici de la llibertat d'expressió i d'informació.
I a continuació escoltem Escriu-me aviat, una cançó que de la mateixa manera que el nostre convidat ens captiva amb les seues metàfores lingüístiques.
Les teues paraules. UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar els multidisciplinars Versal, que per cert, el dia 9 d'octubre presenten el seu últim treball, Sàmara, a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi. Us recordem que podeu passar a replegar la vostra entrada gratuïta per administració, la tercera planta de l'edifici Carbonell. La presentació comptarà amb la presència i la participació de l'escriptora Isabel Clara Simó, l'actor Juli Cantó i el periodista Vicent Sanchís en el teatre principal. Bé, i després de tot això, nosaltres donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb els orígens de la premsa valenciana. Escoltem a continuació el text següent.
El dijous 1 de juliol de l'any 1790 isqué de la impremta el número 1 del Diario de València, el primer diari que es publicava al País Valencià. El Diario de Madrid havia aparegut només 4 anys abans i el Diario de Barcelona tardaria encara un parell d'anys a veure la llum. Els impulsors del primer diari del nostre país foren el valencià Pasqual Marín, un burgès del cap i casal que finança l'empresa, i el francès Joseph-Marie Delacroix, qui fou qui tingué la idea del periòdic. Precisament, l'aparició del Diario de València es produí en un moment en què Europa sencera estava pendent del procés revolucionari que des de feia un any tenia lloc al país d'aquest darrer, és a dir, de la Revolució Francesa. I aquest fet no podia deixar d'influir sobre la trajectòria del nou diari. Des del primer número es volgué deixar ben clar el paper essencial que aquest periòdic atribuïa a la religió dins la societat, paper que a França els revolucionaris qüestionaven llavors cada vegada més obertament. Així, en la portada d'aquell número 1 del Diario de València hi llegim la declaració següent. La religión es el único principio de donde dimanan todos los bienes del hombre. Todo establecimiento que no tenga por base la religión será un edificio construido en el aire. Malgrat el caràcter conservador d'aquesta declaració i a pesar que no disposava de l'autorització preceptiva per a comentar esdeveniments polítics, el Diario de València, en incorporar articles en què es divulgaven els avanços científics i els nous corrents del pensament europeu de l'època, així com notícies d'allò que ocorria a l'estranger, contribuí a crear un clima intel·lectual que predisposà la societat valenciana a acceptar la innovació i a deixar enrere l'antic règim. Al llarg dels anys següents, les modernes idees liberals trobarien nous portaveus en la societat valenciana. Un d'aquests, aparegut el 1813 a la ciutat de València, fou també la primera publicació periòdica en valencià al nostre país i conegué un èxit notable. En bona part, aquest èxit es degué al seu to humorístic i al peculiar format en què es presentava, com a reproducció de les converses entre dos personatges de ficció, Saro Perrengue, carreter de Godella, i el doctor Cudol, advocat de València. Saro Perrengue i el doctor Cudol és precisament el nom en què coneixem aquesta primerenca publicació valenciana.
I la pregunta d'aquesta setmana és: quin era el nom de l'autor dels col·loquis de Saro Perrengue i el doctor Cudol? Repetim la pregunta. Quin era el nom de l'autor dels col·loquis de Saro Perrengue i el doctor Cudol? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. cap-vera@upbnet.upb.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem: en quina localitat del nostre país es troba l'extensió universitària de la Universitat Politècnica de València? I la resposta correcta és: l'extensió universitària de la Universitat Politècnica de València està situada a Xàtiva, comarca de la Costera. Aquesta setmana la persona guanyadora és Antoni Picó de Miguel. Antoni, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent i us convidem a gaudir de la diversitat de gèneres de música en valencià.